la tarda. Ara són les 2 del migdia. Les pluges d'ara fa una setmana donen un respir a la sequera i el govern aixeca la fase d'emergència al sistema Ter Llobregat. Avui els embassaments d'aquest àmbit estan fregant el 25% de la seva capacitat amb 154 hectòmetres cúbics d'aigua i això fa preveure que hi ha prou reserves per abastir la població durant les següents setmanes sense necessitat que estiguem en la fase d'emergència que el mateix govern va decretar, ho recordaran, el passat 1 de febrer. Tot i que es canviï de fase i es vagi un graó, avui per tant passem a excepcionalitat, no vol dir que la sequera hagi acabat. Continuen les limitacions i el consum d'aigua permès per persona i passa a ser de 230 litres i no de 200 com teníem fins ara, com en la fase d'emergència.
Millorem el semàfor de restriccions del sistema Ter Llobregat. Avui tornem a l'escenari d'excepcionalitat. Aquesta àrea que engloba 6 milions de persones, 202 municipis en 14 comarques, se situa a la mateixa situació que l'estiu passat, però evidentment molt millor preparats com a país.
L'anunci del canvi de fase, ara ho escoltaven, l'ha fet aquest migdia el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Tot i la millora, a banda del consum domèstic, que ara explicarem, continuen les restriccions a tots els sectors.
Sí, per tant, continua prohibint l'ús d'aigua per regar jardins i zones verdes, públiques o privades. S'hauria de reduir un 40% l'aigua per regar camps agrícoles i el consum d'aigua per usos industrials passa a limitar-se un 15%, igual que en els usos recreatius. I les piscines que en fase d'emergència no es podien ni omplir ni tampoc reomplir. En aquesta fase d'excepcionalitat es podran reomplir, de manera que no caldrà que estiguin declarades com a refugi climàtic per poder fer-ho.
Això sí, això de les piscines afecta només a les públiques. Les restriccions a les piscines particulars continuen igual, sense poder-se omplir. Només es poden reomplir aquelles que ja estiguin plenes, sempre que tinguin sistema de recirculació d'aigua, però només amb la quantitat indispensable per garantir les condicions sanitàries. Ara, de seguida, detallem tot plegat, tot el que es pot fer i no es pot fer en aquesta nova fase d'excepcionalitat. Recordem, el govern aprova sortir de la fase d'emergència. Tot això en un dia on el món polític a Catalunya està de dol per la mort de l'expresident del Parlament, Joan Rigol. Tenia 81 anys. Rigol va presidir la Cambra Catalana durant la sisena legislatura, just en l'últim govern de Jordi Pujol, entre els anys 99 i 2003. L'expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, l'ha recordat avui en declaracions a Ràdio Estel.
Un amor molt trista. Sempre ens toca, però jo a Joan Rigol li tenia molt afecte i vam ser molt, molt amics durant molts anys. I és una persona que realment sempre ha tingut uns principis humanístics i filosòfics que han estat molt la seva formació i la seva manera de fer política.
Per la mort de Joan Rigol, el govern ha decretat un dia de dol oficial a tot el país. Serà demà dimecres.
President de la desapareguda Unió Democràtica del 1987 al 2000, també va ser conseller de Treball i de Cultura en dos governs pujolistes. Al final de la seva etapa política va destacar també per liderar el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que va de fet desembocar la consulta independentista del 9-N de l'any 2014.
I també va ser president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família entre els anys 2005 i 2011. De fet, durant la presidència de Rigol es va tancar tot l'espai interior del temple i el 7 de novembre del 2010 el papa Benet XVI va dedicar la basílica al culte i la va distingir com a basílica menor. Des del temple, avui també han lamentat la mort de Rigol en una nota oficial. També aquest dimarts, víctimes d'abusos sexuals s'han concentrat precisament a les portes del Parlament de Catalunya per demanar als partits que facin una nova llei per obligar l'Església a pagar indemnitzacions als afectats.
I és que els supervivents asseguren que les quantitats que fins ara els han pagat són del tot insuficients perquè només cobreixen part de la teràpia psicològica que necessiten i per això també reclamen que hi hagi un nou barem de compensacions econòmiques més altes.
I mirarem també el que passa al món perquè Israel compleix l'amenaça i ocupa el pas de Rafah, l'últim gran bastió que tenia Hamas i impedeix, per tant, l'entrada d'ajuda humanitària a la franja de Gaza. Els bombardejos s'han intensificat durant les darreres hores, mentre que les dues parts no es posen d'acord per aprovar un alto al foc.
Sí, segons xifres provisionals, 18 persones ja han mort pels atacs d'Israel a l'est de Rafah, tot plegat, com deies, mentre Hamas ha obert la porta a acceptar la treva proposada per Qatar i Egipte, però Israel es nega a hores d'ara a negociar l'acord perquè diu que està lluny de les seves exigències.
I com que la guerra no troba fi, mentrestant a Catalunya una setantena d'estudiants continuen a hores d'ara acampats al claustre de la Universitat de Barcelona, en solidaritat amb el poble palestí. Els estudiants amenacen atenció en mantenir aquesta protesta també el diumenge, que és quan se celebren eleccions a Catalunya.
I per això demanen al rector de la UB que s'oposi a qualsevol intent de desallotjament del claustre per permetre així que funcioni com a col·legi electoral de cara al diumenge 12M. Els manifestants exigeixen al Consell de Govern de la Universitat que trenqui totes les relacions amb Israel i es posicioni obertament en contra del genocidi a Gaza.
I avui en els esports coneixerem ja el primer finalista de la Lliga de Campions.
Sortirà del partit que juguen el Paris Saint-Germain i el Borussia Dortmund. Serà a partir de les 9 de la nit. Els francesos han de remuntar l'1-0 en contra de l'anada, l'altre finalista. Sortirà del partit que demà juguen Real Madrid i Bayern de Múnich.
I mentrestant el Girona negocia amb la UEFA si pot jugar a la Champions a Montilivi l'any que ve.
Sí, ara mateix, tal com està l'estadi, l'organisme europeu no permet jugar partits a Champions i el club hauria de fer diverses reformes. Unes reformes que no vol fer perquè ja tenen sobre la taula un projecte d'estadi nou.
Tot això d'aquí una estona ho ampliem. Abans sabíem quin temps ens espera per a les properes hores. Com sempre, Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem començat la jornada d'avui amb unes clarianes ben importants a les comarques del sud i de Ponent i continuarà lluint el sol aquesta tarda. En canvi, una situació radicalment diferent a les comarques del nord, on ja aquest matí teníem algunes nuvolades i ara, aquesta tarda, tindrem més ruixats i tempestes, sobretot comarques de l'interior de Girona. Arribaran a la mateixa costa cap a la zona del Baix Empordà, al Maresme, també comarques del nord de Barcelona, Vallès Oriental, també la comarca d'Osona, Moianès, fins al Berguedà podria arribar a haver-hi també algun d'aquests ruixats i tempestes localment amb una certa intensitat. També tindrem nevades al vessant nord del Pirineu, la cota de neu per damunt dels 2.200 metres d'alçada. Les temperatures avui una miqueta més baixes que les d'ahir. En canvi, demà un dia canviarà marcat pel sol, continuarà fent el sol al sud i a Ponent, però demà el sol guanyarà terreny. Només hi haurà algunes nuvolades a la tarda a les comarques del Pirineu, però sense conseqüències, i demà, amb un ambient més assolellat, les temperatures màximes pujaran i ho faran més de cara als propers dies.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:06 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
A 5 dies de les eleccions, el govern aixeca part de les restriccions a l'àrea Ter Llobregat. Això afecta Barcelona, Girona i les seves àrees metropolitanes, uns 6 milions de persones que es veuen beneficiades per les pluges dels últims dies, que han omplert, recordem, els embassaments, i ho segueixen fent a hores d'ara. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Sí, ara mateix els pantans que donen aigua al sistema Ter Llobregat ja tenen unes reserves de 154 hectòmetres cúbics, o el que és el mateix, estan fregant el 25% de la seva capacitat, i segons el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, la xifra seguirà pujant, perquè ara mateix estan entrant 30 metres cúbics d'aigua en aquests pantans. A més, aquesta tarda encara hi ha pluges previstes en algunes capçaleres de rius i encara ha de començar el desgel de la neu acumulada als cims del Pirineu. Tenint en compte tots aquests elements, el govern ha decidit aixecar les restriccions i tornar a la fase d'excepcionalitat. Així ho ha justificat el conseller David Mascort.
No és una decisió excepcional. Ja vaig dir fa uns dies que no aixecaríem l'emergència i passaríem a excepcionalitat per al cap de 15 dies o al cap d'un mes tornar a l'emergència. En aquest cas, en aquell moment vaig dir que estaríem a l'entorn del 25-26%, ara ja estem al 25,4. Penseu que encara segueix baixant aigua de les darreres pluges. La nostra previsió és que a final de setmana estiguem pràcticament a 160 hectòmetres cúbics. Per tant, la situació permet tornar a l'excepcionalitat.
Una fase que implica un alleujament de les restriccions al consum diari. A partir d'ara, cada persona disposa de 230 litres d'aigua al dia. També s'afluixa la pressió sobre l'agricultura. Els pagesos disposen del 60% d'aigua per regar, un 40% més que en fase d'emergència. També es redueixen les restriccions per a la indústria, que tornen a ser d'un 15% i en usos recreatius. En canvi, continua prohibit el reg de parcs i jardins públics i privats amb aigua de boca. Només es permet el reg de supervivència amb sistemes gota a gota o amb regadora, i al vespre també es manté la prohibició de netejar carrers i espais públics amb aigua potable.
També cal destacar, Pau, que amb aquest aixecament de les restriccions canvien les limitacions a l'hora d'omplir les piscines. La més important és que es permet el reompliment de les piscines públiques. A més, els ajuntaments no hauran de demanar que reconegui les seves piscines com a refugis climàtics per poder-les obrir aquest estiu.
Exacte, en fase d'excepcionalitat està prohibit omplir les piscines privades que estiguin completament buides, però es poden reomplir aquelles que hagin perdut una mica d'aigua per efecte de l'evaporació. També podran obrir les piscines comunitàries i no hi haurà cap límit per a les piscines d'hotels o càmpings. Tots aquests canvis s'han anunciat quan falten 5 dies, com dèiem, per les eleccions d'aquest diumenge. Per això, la premsa ha insistit al conseller Mascort si una cosa estava relacionada amb l'altra, i el responsable d'Acció Climàtica ha contestat així.
Gairebé m'ofèn, la pregunta. Pensar que jo sortiré aquí a anunciar aquest pas d'un estadi a l'altre perquè venen eleccions. Escolti'm, si algú pensa que això, aquest conseller ho fa perquè venen eleccions, és que em coneix molt poc. Nosaltres tenim un pla especial de sequera que ens diu quan hem de passar d'estadi. Sempre hem dit, el primer dia que puguem, ho farem. Perquè les restriccions a les activitats econòmiques són molt dures pel que les pateix.
Mascor ha posat d'exemple els pagesos del Ter i ha dit que ja s'està al límit per poder plantar la collita de blat de moro i garantir un mínim rec per no donar la temporada totalment per perduda. El conseller d'Acció Climàtica ha assegurat que amb les reserves actuals la previsió és mantenir la fase d'excepcionalitat fins a finals d'any. Això sí, això si en els mesos que queden no plogués gens ni mica. Igualment, també ha explicat que es manté la inversió per instal·lar una desalinitzadora flotant al port de Barcelona que està previst que arribi aquesta temporada i estarà a punt per fer-la servir quan sigui necessari.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
L'actualitat d'aquest dimarts també té un nom propi, el de Joan Rigol, expresident del Parlament de Catalunya, que ha mort als 81 anys. Rigol va presidir la Cambra Catalana del 1999 al 2003 durant la sisena legislatura. Nascut a Torrelles de Llobregat el 4 d'abril de l'any 1943, va ser un home de formació humanística i filosòfica, però va destacar, sobretot, per ser un dels polítics més importants de la Catalunya moderna.
I abans de presidir el Parlament va ser conseller de Treball en el primer govern de Jordi Pujol i en el segon mandat va repetir com a conseller de Cultura un càrrec que va ocupar entre el 84 i el 85 i des d'on va promoure un pacte perquè totes les administracions catalanes fomentessin la cultura. També va ser diputat al Congrés i al Parlament per Unió Democràtica, formació a la que es va afiliar l'any 1978 i de la qual va ser president del 87 a l'any 2000. I l'any 2015, després del trencament d'Unió amb Convergència, va abandonar el partit i es va afiliar a la recent creada Formació Demòcrates de Catalunya.
Però abans de retirar-se definitivament de la política, encara va presidir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, impulsat pel govern d'Artur Mas i format per organitzacions de la societat civil catalana i també de les institucions més representatives de Catalunya, del món local i de les forces polítiques.
I aquest pacte va tenir un paper molt rellevant a la gestió de la consulta independentista del 9 de novembre del 2014. De fet, Rigol també es va mobilitzar a la tardor del 17 quan es va celebrar el referèndum del 1 d'octubre per demanar a l'Estat que negociés amb Catalunya. I el 2019 va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria política.
Les mostres de condol, per tant, per la mort de Joan Rigol han arribat des de pràctica tots els sectors de la política catalana. Des de Ràdio Estel ha recordat Núria de Gispert, qui també va ser presidenta del Parlament de Catalunya.
La defensa de la cultura i de la llengua per damunt de tot. La defensa del país que ell voldria. I darrerament d'ella hem de fer alguna cosa perquè aquest país nostre no es perdi. I sobretot, bueno, això que li he dit, la cultura, la llengua, el país. Era un gran amic de Montserrat, centre de fa moltíssims anys, i era una persona de concòrdia.
També aquest migdia el govern de la Generalitat ha expressat el seu condol a la família i ha decretat un dia de dol per demà dimecres a tot el país.
Condecorat amb la Creu de Sant Jordi per la seva dilatada trajectòria política en el nostre país, va ser un home compromès amb els drets i les llibertats de Catalunya, sempre treballant en defensa de les institucions catalanes i construint ponts de trobada entre diferents sensibilitats.
Declaracions de la portaveu del govern, Patrícia Plaja, en la roda de premsa d'aquest migdia. Però és que en la vessant social, Joan Rigol també va ser president de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família entre els anys 2005 i 2011, un període de temps important per la Basílica de la Sagrada Família. Per això el temple també ha lamentat avui la seva mort.
L'actual president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, ha destacat que Rigol va ser l'impulsor de la internacionalització del temple, així com el seu caràcter dialogant. En declaracions al setmanari de Catalunya Cristiana, Camps ha remarcat que Rigol era un home creient i fidel, coherent amb les seves idees i amb fidelitat absoluta dels seus principis fins l'últim.
En tot cas, la campanya electoral, tot i la mort de Rigol, no s'atura. Demà alguns partits sí que és possible que aturin els seus actes durant el dia de dol oficial decretat pel govern. Els partits, però, avui continuen la confrontació política pels futurs pactes electorals.
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, és a Catalunya per donar suport al candidat a Alejandro Fernández. Des d'aquí, Feijóo ha assegurat que Catalunya ja hi ha signat un tripartit abans de les eleccions.
El PSC, Junts i Esquerra són el tripartito de facto que lleva gobernando en Catalunya des que jo recuerde. Se reparten entre los tres todos los ayuntamientos, las diputaciones y la Generalitat, salvo cuando el PP tiene mayoría para poder gobernar. Pactan de manera indistinta entre ellos y llevan aplicándose las mismas políticas durante todos estos años.
I de la seva banda, el candidat del PSC, Salvador Illa, que avui ha fet un acte a El Periódico, creu que és possible un govern en minoria encapçalat per la seva formació, mentre que des d'Esquerra Republicana el seu president, Oriol Junqueras, no descarta que el PP ofereixi els seus vots per fer president Salvador Illa.
És factible. A Espanya hem tingut un govern en minoria, la passada legislatura, que ha fet reformes molt importants. Clar que és possible si es fan les coses ben fetes, si es té flexibilitat, si es té una disponibilitat de governar, si es va, quan pitjor millor no, però jo sí que crec que és possible.
Tampoc m'estranya que el líder del Partit Popular, que el candidat del Partit Popular, s'ofereixi a pactar amb el Partit Socialista, perquè és que ho han fet moltes vegades. I, per tant, és una oferta que no té res de sorprenent.
I encara, per cert, perdó, sobre aquesta campanya, Carles Puigdemont canvia de plans i finalment tancarà la campanya a la Catalunya Nord. La previsió inicial era que després de celebrar un míting diari a Argelès, el candidat de Junts tanqués el divendres amb un míting als Jardiners de Gràcia de Barcelona a través d'una pantalla.
Finalment, veient l'èxit d'aquesta convocatòria dels darrers dies, ha programat també el tancament al territori nord-català per qüestions logístiques. Aquest acte tindrà lloc a Elna i no a Argelès. Esperen que, com aquests dies, hi arribin autocars procedents de tot Catalunya.
I aquests dies ja saben que estem obrint els programes electorals d'aquests partits polítics que es presenten a les eleccions al Parlament d'aquest diumenge i analitzem quines propostes hi porten. Negociar un nou finançament autonòmic per a Catalunya serà un dels reptes que tindrà sobre la taula el nou govern que surti d'aquestes eleccions i per això avui hem anat a buscar quines propostes concretes fan sobre aquest àmbit.
Doncs el Partit Socialista es compromet a negociar un nou model d'hisenda federal que permeti un sistema més equitatiu, just i transparent que l'actual, mentre que des d'Esquerra Republicana prometen un sistema de finançament semblant al del País Basc que permeti i, per tant, a la Generalitat recapta tots els impostos generats a Catalunya, plena capacitat per regular-los. La dels republicans és una proposta gairebé idèntica a la de Junts per Catalunya. Els comuns també volen que el 100% de la recaptació d'impostos es faci a través de l'Agència Tributària de Catalunya per aconseguir un país amb una hisenda pròpia, justa i solidària. I, per la seva banda, el programa de la CUP no parla de pacte fiscal, sinó d'un nou sistema d'impostos que redistribueixi la riquesa. I, per últim, Ciutadans i PP no parlen de quin model de finançament autonòmic volen per Catalunya.
Estel migdia.
2:17, més coses. Víctimes d'abusos sexuals s'han concentrat aquest matí davant de les portes del Parlament de Catalunya per demanar als partits d'aquestes eleccions que facin una nova llei per obligar l'Església a pagar indemnitzacions elevades als afectats i davant d'aquesta manera es pugui reparar part del dolor que arrosseguen encara a dia d'avui. A més, fan una crida als partits catalans perquè prioritzin l'aprovació al Congrés de la llei que faci que els delictes sexuals a menors no prescriguin mai i, per tant, no quedin impunes. Anem cap a les portes del Parlament. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Víctimes d'abusos sexuals s'han concentrat davant del Parlament per presentar a la Declaració de Barcelona un projecte per exigir als partits que una de les prioritats de la nova legislatura sigui impulsar una nova llei basada en el Codi Penal perquè s'obligui l'Església a pagar indemnitzacions als afectats i es faci també un nou barem per establir quines quantitats s'haurien de pagar en cada cas. Miguel Hurtado, activista dels drets humans, es queixa que les quantitats que fins ara ha pagat l'Església han estat insuficients.
L'Església ens segueix retraumatitzant i revictimitzant. Es nega a pagar-nos indemnitzacions. Quan paga indemnitzacions, dona 4 duros. Això és una vergonya.
Hurtado també demana a les administracions que posin en marxa centres per atendre psicològicament les persones que han patit abusos perquè explica que els hi arriben molts casos i ells no tenen les eines ni els recursos per atendre'ls.
Gràcies, Judit. I just avui hem conegut que 8,7 milions de contribuents han marcat la X a favor de l'Església Catòlica en la seva declaració de la renda de l'any passat, corresponent a l'exercici fiscal de l'any 2022. En total, són uns 218.000 contribuents més que en la campanya del 2021.
Així doncs, els diners que rebrà l'Església per aquesta via s'apropa als 360 milions d'euros, un 12% més respecte a la campanya de l'any anterior. 3 de cada 10 contribuents han marcat la X a favor de l'Església.
I canviant de qüestió, però encara en coses econòmiques, el mercat borsari s'ha sacsejat aquest matí després que ahir el Banc Sabadell rebutgés l'oferta de compra que li va fer la setmana passada el BBVA. Les accions del Sabadell han obert aquest dimarts la sessió amb una caiguda de més del 2%, mentre que les de l'entitat d'origen basc recuperaven al voltant d'un 1,5%.
A primera hora d'aquest dimarts, el BBVA cotitzava 9,99, un 1,52% més que el tancament de dilluns, mentre que el Sabadell ho feia a 1,85 euros, un 2,2% menys. Aquesta reacció, de fet, era esperada, perquè es tracta d'una petita correcció al que havia passat a l'IBEX durant la setmana passada. Des de dimarts passat, quan es va anunciar l'oferta del BBVA pel Sabadell, les accions de l'entitat catalana havien pujat gairebé un 9%, mentre que les del banc, presidit per Carlos Torres, havien caigut prop d'un 10.
I això s'ha d'explicar bàsicament perquè els inversors solen apostar per les empreses que generen interès perquè les ofertes solen comportar una prima, la qual cosa això es tradueix en possibilitat de guanyar diners en poc temps. En canvi, a la que fa la compra se l'acostuma a penalitzar si es considera que farà un desemborsament important de diners. Enfrustar-se, per tant, l'operació entre BBA i Sabadell, com ha acabat passant, aquest efecte es reverteix. Economia a banda, volíem dir, marxem cap a Madrid, on estem pendents perquè s'ha ensorrat el forjat d'un edifici al districte de Fuencarral El Pardo i els serveis d'emergència continuen buscant a hores d'ara dos treballadors que han quedat atrapats.
L'alcalde José Luis Martínez Almeida creu que tots dos operaris haurien mort després de quedar atrapats sota la llosa de formigó d'unes 8 tones de pes. Una tercera persona ha pogut ser rescatada i ha estat traslladada en estat greu a l'Hospital La Paz. En el moment dels fets, els operaris treballaven en el procés de reforma i construcció d'un centenar de pisos.
I a la capital catalana, una setantena d'estudiants han passat la primera nit en l'acampada del claustre que hi ha a la Universitat de Barcelona en suport a Palestina i amenacen a mantenir la protesta durant el diumenge 12 de maig quan se celebren eleccions a Catalunya.
De moment, però, els concentrats mantenen la protesta com a mínim fins demà, quan hi ha previst un claustre extraordinari a la Universitat de Barcelona, on es presentarà una moció per exigir a la direcció d'aquest centre que es posicioni a favor de l'alto el foc i que trenqui també la relacions amb Israel i les empreses que hi donen suport.
Avui, per exemple, una de les activitats és contactar amb gent d'altres universitats per veure com s'estan organitzant elles, com estan portant tot el tema, per així poder construir xarxa i comunitat entre totes les estudiants. Que no pot ser que perquè hi hagin estudiants que s'estiguin mobilitzant contra d'aquest genocidi que està patint el poble palestí, que tinguin grans repressions com aquesta.
Els impulsors volen que la protesta s'estengui, que estudiants d'altres campus de la Universitat de Barcelona i d'altres universitats hi donin suport. La idea és concentrar la mobilització al claustre de la universitat. Alumnes de l'Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra també han participat a l'acció de protesta.
Tot això just en el dia en què les tropes d'Israel han complert l'amenaça i han pres el control del pas fronterer de Rafah a tocar amb Egipte després dels primers atacs sobre la zona.
Segons el govern d'Israel, a l'operació han destruït objectius de Hamas, incloent edificis militars i diverses infraestructures subterrànies i haurien matat, diuen, una vintena de terroristes. També, segons l'exèrcit, aquests atacs fets de forma coordinada amb els organismes internacionals que operen a la zona, així facilitar l'evacuació de la població civil. Segons xifres provisionals, hi hauria una vintena de morts. I tot plegat es produeix hores després que Hamas hagi acceptat la proposta d'alto el foc d'Egipte i de Qatar, però Israel l'ha rebutjat, perquè diu que està lluny, de complir amb les seves demandes. Tot i això, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha dit que enviarà una delegació a Egipte per negociar un possible nou acord.
I tornant a Barcelona, atenció, perquè les botigues d'alimentació que obren 24 hores i els bars i restaurants que hi ha a l'entorn del Parc del Fòrum hauran de tancar més aviat durant la celebració del Festival Primavera Sound, que es farà a finals de mes, entre el 29 de maig i el 3 de juny.
Així doncs, els establiments d'alimentació de 24 hores hauran d'estar tancats entre les 10 de la nit i les 8 del matí i bars i restaurants no podran obrir fins dues hores més tard, és a dir, de les 8 del matí i no les 6 com és habitual. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol evitar que els assistents al festival es quedin fora del recinte consumint alcohol o menjant a la via pública.
I encara dos apunts més abans dels esports. 6 persones detingudes a l'Alt Empordà relacionades amb un grup criminal especialitzat en robatoris violents a domicilis de la comarca fent-se passar per policies. A primera hora d'aquest dimarts, els Mossos han desplegat un operatiu per desarticular el grup. Les detencions s'han fet en dos municipis, a la capital, Figueres i també a Vilamalla.
La banda criminal es dedicava a entrar a cases on hi havia droga, simulant que aquests eren agents de policia. A banda de les substàncies, els detinguts també s'han endut altres objectes. En total, els Mossos han fet 7 escorcolls en domicilis de Figueres i Vilamalla. Mall, un d'ells al carrer Tarragona de la capital empordanesa. Ha estat en aquest carrer on els policies també han requisat un cotxe dels arrestats i l'han portat fins a la comissaria de Figueres, on s'han traslladat la resta de detinguts.
I d'altra banda, també avui s'ha desplegat un dispositiu, en aquest cas dels Mossos i la Policia Nacional a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, contra membres de grups violents de caràcter juvenils coneguts com a Trinitaris i Blot.
Es tracta de dos grups que es dedicaven a fer estafes i també se'l relaciona amb el tràfic de substàncies estupefaïns. En el marc d'aquesta operació s'estan fent encara diversos escorcolls que en el cas de la capital catalana es concentren al districte de Nou Barris.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
I a aquesta hora la informació esportiva, perquè avui se sabrà ja qui és el primer finalista de la Champions de futbol. Aquesta nit a les 9 es juga el primer dels dos partits de tornada de les semifinals amb la visita del Borussia Dortmund al camp del Paris Saint-Germain. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'equip francès, entrenat per Luis Enrique, ha de remuntar un 1-0 en contra, que va encaixant el partit d'anada per poder aconseguir el bitllet que doni accés a la final de Wembley, que es disputarà el proper 1 de juny. Luis Enrique està confiat que el seu equip es classificarà.
És l'única frase que sé en francès. On va gagner? Solo sé esa frase. Y como me gusta, yo siempre pienso que mi equipo va a ganar. On va gagner? Bien sûr.
El d'aquesta nit podria ser l'últim gran partit de Kylian Mbappé a París. El davanter podria fitxar aquest estiu pel Real Madrid i deixaria el club que l'ha vist créixer com a futbolista. El francès de 20 anys porta 7 temporades al PSG. Precisament el Real Madrid buscarà classificar-se també per aquesta final de Champions. En aquest cas, els blancs jugaran demà al Santiago Bernabéu contra el Bayern de Múnich, que l'anada van empatar 2.
Un Madrid, per cert, que avui s'ha confirmat que rebrà el trofeu de campió de Lliga aquest diumenge a Valdebebas. Així podrà lluir-lo en les celebracions que ha preparat el club, que començaran a les 11 del matí, que acabaran amb la tradicional visita de tota la plantilla a la plaça de Cibeles.
La idea inicial de la federació era lliurar el trofeu aquest dissabte 11 de maig a Granada, on el Real Madrid juga davant l'equip andalús. El conjunt blanc s'ha negat a rebre el trofeu en aquest duel per respecte al Granada i la seva afició, que s'estan jugant la permanència. El Real Madrid donava per fet que rebria el trofeu el proper 14 de maig al Bernabéu, a la prèvia del duel contra l'Alavés. Tot i això, la federació ha pres avui la decisió d'entregar-la aquest diumenge a Valdebebas, perquè d'aquesta manera els jugadors puguin celebrar el títol amb la Copa de Lliga original i no amb una rèplica.
I tornant a la Champions, un dels maldecaps que té el Girona aquests dies és decidir on jugar els partits de local la temporada que ve, que s'ha classificat per jugar la competició europea.
L'equip gironí jugarà l'any que ve la màxima competició europea de clubs i es troben amb el problema que l'estadi de Montilivi no compleix alguna de les exigències de la UEFA per acollir partits de Champions. Per exemple, s'haurien de treure les grades supletòries que va posar-hi el club per acollir més aficionats, que sí que estan permeses a la Lliga, però no a la Champions. A banda, haurien de remodelar la zona de premsa i les sales VIPs. Tot i això, la directiva no es dona per vençuda i negocia aquests dies amb la UEFA perquè els permeti jugar a Montilivi. Són declaracions del president del Girona, del Figeli, a Ser Catalunya.
Estem parlant amb UEFA perquè hem de tenir clar que tenim un projecte d'estadi nou i que potser no té molt de sentit fer unes coses que no serviran ni per 4 dies, no?
I qui pensa també en la temporada vinent després d'un any sense títols és el Barça. Des del club blaugrana preveuen una profunda renovació de plantilla que comportarà possibles sortides de jugadors de pes.
Un d'ells podria ser el davanter Robert Lewandowski, malgrat haver millorat les estadístiques golejadores als últims partits. Ara mateix, només els joves com Lamine Yamal, Cubarsí, Fermín, Gavi i Pedri sembla que tenen el futur blaugrana garantit, mentre que bona part de la resta de la plantilla té opcions d'entrar en alguna operació de mercat, com Araujo, Frenkie de Jong o Rafinha. Un altre dubte és quina decisió prendrà el club sobre els dos cedits, Joao Cancelo i Joao Félix. El Barça també ha de decidir què fa amb els jugadors que té cedits altres equips, com són Eric García, Ansu Fati, Àlex Valle, Julián Araujo i Serginho Dest.
I acabarem parlant d'handbol, perquè el fins avui lateral del Barça, Janiel Langaro, vestirà la samarreta del Dinamo de Bucarest la temporada que ve.
El club de Romania ha confirmat aquest migdia totes les sospites i ha fet oficial el fitxatge del jugador de 29 anys. Langaro va arribar al conjunt blaugrana l'estiu del 2020, procedent del Dunkerque, i aquestes 4 temporades vestint la samarreta del conjunt català ha sumat fins al moment un total de 15 títols, entre ells 2 Champions League, que en poden ser 3 a finals d'aquesta temporada.
Estel migdia.
Obrim informació cultural avui per acabar el programa a Barcelona, perquè el festival Sonar s'uneix amb la Casa Batlló aquest any, perquè l'emblemàtic edifici modernista acull una sala immersiva amb música dels The Chemical Brothers.
És traslladar la seva iconografia a partir sobretot dels seus videoclips en un món immersiu de 6 cares on es reinterpreta el seu sol, la seva música i tota la seva visualització.
I és que coincidint amb els dies previs al Festival Sonar, la sala obrirà el dia 24 de maig, un festival, un Sonar que incorpora avui al cartell el guitarrista Yeray Cortés. I actuarà en aquest cas el divendres 14 de juny.
Cortés ha estat reescrivint la història del flamenc i ara el jove guitarrista portarà la seva revolució de 6 cordes amb l'espectacle Guitarra Coral, on estén el flamenc més enllà de l'instrument acompanyat per un cor de 6 palmeres que afegiran les seves veus i els seus balls amb aquest ritual col·lectiu.
Aquí no hi ha truc. encara que sembli mentida.
I també amb música, avui Ferran Palau, que divendres passat va publicar nou disc, ho explicàvem aquí en aquest programa, anunciant l'única data de presentació amb tota la seva banda al complet a Barcelona. Serà el dia 9 d'octubre a la sala Paral·lel 62. Abans, però, això sí, el cantant passarà per actuar un concert breu al Festival Primavera Sound d'aquest final de mes. Les entrades per al concert a la sala Paral·lel 62 s'han posat a la venda avui mateix. Nosaltres amb això acabem, tornarem demà dimecres quan siguin les dues del migdia aquí a Ràdio Estel. Us deixem com cada tarda i fins les 6 amb el Fabricació Pròpia de Mercè Reguer, tot el seu equip. Que vagi bé, bona tarda. I si aprofito que plou i no sé què...